És dissabte per la tarda i per tant toca emetre el programa Les Maquinàries. Bona tarda a tothom des de Ràdio Falset. Dic dissabte, però també podria dir dilluns, ja que Les Maquinàries es torna a emetre el dilluns a les 8 de la tarda. El propòsit, ja el sabeu, oferir-vos coses que us poden fer passar una bona estona. 60 minuts de ràdio i gratuïtament, sense pagar cap euro. Al capdavant d'aquesta nau, Maria Arbonès, us saludo en nom propi de tot l'equip col·laborador. Estic molt content de que hagueu escollit aquesta sintonia. Estic content de tenir-vos al costat. Jo voldria començar avui el programa amb una cançó de Ketama, una cançó titulada Problema.
Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez, mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer.
Sempre és gratificant escoltar els ritmes dels germans Carmona. Ketama, molt bonica aquesta cançó, titulada Problema, que s'inclou dins l'àlbum D'aquí a Ketama. Aquest només és el començament. Tenim més coses avui a Les Maquinàries.
Les Maquinàries, a Ràdio Falset.
Que per así este camino.
Fa un temps, en una ocasió, quan vam parlar d'en Salvador Puigcentí com el Xavier Joan Pere, vam fer menció molt pel damunt de Henchés. Aquest no era el seu autèntic nom. Ara en parlarem. Va morir al Garrotville, el març de l'any 1974, a la presó de Tarragona. D'aquest personatge s'ha fet una pel·lícula, La mort de ningú, un documental produït per Malvarrosa Mèdia i en el que participa TV3. De nou amb nosaltres, el Xavier Joan Pere, per parlar d'aquesta pel·lícula i del condemnat a mort. Ell mateix es va posar el nom de Henchés.
Ell es va posar el nom de Henchés i amb aquest nom barrejava el cognom del pare i un cognom de la mare. És a dir, mai es va dir Henchés. El seu nom autèntic era Klaus Hermann Sackmann. No sé si ho pronuncio prou bé, però al principi s'escriu així.
Primer es va dir que era polac, no era polac, es va dir que no tenia família, tenia dos fills...
Tenia dos fills, tenia dona, tenia germans, tenia pares en aquell moment encara, i era, no era polac, era de l'Alemanya de l'Est. Havia intentat sortir i creuar el mur de Berlín dues vegades. Ell, quan es va construir el mur, el seu pare va quedar en un cantó del mur i la seva mare a l'altre. Tota la vida va tindre aquell desig de creuar el mur i veure el seu pare, veure la meitat d'aquella família que no havia vist. Va ser una persona inquieta, una persona que es movia molt malament dintre del taló d'acer, una persona que tenia unes ales més llargues que el que li impedia creuar aquella paret, i en diferents intents de fuga va tastar les presons alemanyes en diverses ocasions, sempre va buscar oficis i feines a prop de la frontera per poder creuar en la més mínima ocasió, i finalment va poder sortir-se'n, i amb aquesta vegada que va creuar, la vegada que va creuar i va aconseguir que no el fessin pres, que no l'enganxessin, va ser quan va emprendre un periple que el va portar fins a l'Hospital de l'Infant.
Va estar a Itàlia també, no?
Sí, va estar a Itàlia. La pel·lícula de la qual he visionat i en parla una mica de tot això, parla una mica del temps que va estar a Itàlia, va estar, sembla, també un temps a Bèlgica, va fer un recorregut i després sembla ser que va conèixer una noia possiblement catalana o espanyola o d'aquestes zones que sembla ser va ser la persona que el va treure o el va convèncer que vingués cap aquí. Això és la part, diríem, més desconeguda de la pel·lícula perquè no queda prou reflectit, només es veu amb una carta que li envia un cosí seu, una carta que té un petit fragment escrit en castellà, llavors això fa pensar que algú d'origen o de parla castellana estava influint en ell durant aquesta època que va estar, sembla que a Bèlgica, i va venir aquí, i aquí va tenir doncs, aquest desenvolupament tan nefast, la seva història aquí, no? La de matar un guàrdia civil a prop d'un càmping de l'Ametlla de Mar, després ser empresonat amb un canvi de personalitat, és a dir, canviant la seva identitat, un exèrcit espanyol que li va negar tot tipus de passat, de família, de vinculació, qualsevol estatus social i humà, no? I se'l va recloure a la presó de Tarragona gairebé com un desconegut, com una pàtrida, com una persona que no tenia absolutament ningú. Ell sembla ser que tampoc va col·laborar gens amb intentar desvetllar aquest passat seu, no volia preocupar ni els seus pares o la seva mare en aquella època, ni els seus fills que eren petits, ni els seus germans que estaven allà, i també suposo que pensava que una possible repatriació el seu estatus emocional no ho aguantaria, és a dir, ell no volia de cap de les maneres una altra vegada entrar a l'Alemanya de l'Est, i suposo que tampoc pensava i confiava que el condemnarien a mort.
No hi havia relacions diplomàtiques amb Polònia, es van establir fins a l'any 1977.
Sí, sí, vull dir, evidentment, el govern espanyol i a tots els governs del món sempre s'hi va haver tenir algun personatge d'aquestes característiques a la presó, perquè després, com tothom sap, va servir de torna quan la mort de Puigcentic. És a dir, el dia que van executar, el dia que van matar Puigcentic, se'l va matar també amb ell, com una torna, no? És a dir, com sempre ha passat a tota la història, inclús a la Bíblia, si mirem quan van matar el fundador del cristianisme, Jesucrist, doncs també se'l va barrejar amb dos presumptes delinqüents i teòricament es matava tres delinqüents. Quan la Revolució Francesa, doncs el Danton també el van posar allà al mig d'un munt de lladres i de gent fronterera, que dic jo, i també els van executar tots junts i s'intenta sempre fer aquesta barreja, no? Llavors el Puig Antic el van posar conjuntament amb aquest pretès Heinzchez, però paral·lelament el mateix dia també s'havia condemnat a mort a un guàrdia civil que curiosament es deia Francisco Franco, perquè havia assassinat a un capità de la Guàrdia Civil que es deia Francisco Manfredi, i curiosament aquest va ser amnistiat, va ser indultat, i en canvi aquests dos, diríem, anarquistes, o aquestes dues persones enfrontades directament al sistema, van ser executades totes dues, una a Barcelona, que ja és super escrit i reconegut i se n'ha parlat molt, que és el Puig Antic, i l'altra doncs, va ser aquest, el Klaus Hermann Schachmann, que va ser executat a la presó de Tarragona amb una soledat brutal. A més va estar amb ell un capellà fins a l'últim moment jugant a parxís. Sembla ser que el botxí que va venir no havia fet anar mai el Garrotville, era una persona totalment inexperta, no sabia fins i tot que l'aparell de ferro que s'utilitzava per això s'havia de subjectar amb un pal i li va aplicar directament al coll. Li va posar el ferro al coll i després, com que aquest noi, si veieu la pel·lícula, tenia un coll molt prim i el fet de que no hi hagués cap fusta que fes el gruix suficient, va inclús posar un tope de fusta al ferro, que ho va lligar amb un sac, i tot i així sembla ser que encara no podia acabar el d'estrangular. I home, no hi ha cap verificació dels fets, però sembla ser que al final gairebé el van estrangular amb les mans. L'aparell aquest es conserva al Museu de Guerra, al Museu de Marina, o no sé com es diu, de Sevilla, i encara està amb els mateixos artilugis que es van utilitzar en el moment de l'execució. Encara hi ha el taco de fusta, encara hi ha el tros de sac, i encara hi ha el fil que envolta i lliga tot això.
Era qüestió de mostrar que el règim de Franco castigava els delinqüents, no?
Sí, home, el règim de Franco...
Els polítics...
El règim de Franco va néixer matant i va morir matant. I si miréssim, aquest règim doncs va executar personatges fins a l'últim moment. És a dir, l'any 63, per exemple, van assassinar Julián Grimau, que era dirigent del Partit Comunista d'Espanya, el van afusellar. El mateix 63 van morir el Joaquín Delgado i el Francisco Granados per uns fets que ells no hi havien participat. A l'any 66 van executar a un altre personatge, Jesús Río Romero. A l'any 72 a Pedro Martínez Espósito. I a l'any 74 al Puig Antic i el presumpte Heinzchez. Però a l'any 75, fins i tot l'any que va morir Franco, van afusellar 5 persones, entre les quals hi havia el Chiqui, Juan Paredes Manot, que era una tarra però que provenia d'una família extremenya, el Manelo Ángel Otaegui, que era un entrebàs, i a tres membres del FRAP, que em sembla que algun d'ells era d'aquí de Barcelona. És a dir, va ser un règim que tota la vida va executar gent, i es fa molt difícil ja diferenciar quan uns eren delinqüents o quan uns eren senzillament gent antisistema. El règim, per separar aquestes coses, per diferenciar-ho, ho feia de la següent manera. Quan mataven algun que ells pensaven que era un pres polític, ho feien afusellant. Quan mataven algú que deien que era un delinqüent, ho feien aplicant el Garrotville. Llavors, potser una de les últimes coses, o l'última cosa que li va saber greu al Puig Antic, precisament va ser això, veure's tractat com un delinqüent. És a dir, ell pensava que si l'executaven, val, però que com a mínim tingués l'honor de ser afusellat, no? I ser considerat un pres polític i no un simple delinqüent, com feia Franco amb la gent que posava el Garrotville, que a més estava... Aquest Garrotville sempre el feien o l'utilitzaven personatges moltes vegades que no en tenien ni idea, i era realment una autèntica tortura. S'explica de casos en els quals la persona executada va estar fins a 20 o 25 minuts en morir. Imagineu-vos el torment per aquella persona. De 25 minuts ha de ser una cosa superinfernal, no?
Escolta'm, com va ser la trobada a l'Hospitalet de l'Infant entre Heinzchez i el Guàrdia Civil? O sigui, què va passar allà?
Mira, jo puc explicar coses a nivell personal meu que poden explicar una mica això, però vull dir, són simples hipòtesis. A veure, la trobada que es veu a la pel·lícula és que, o sigui, la versió oficial del tema que hi ha és que el Heinzchef, bueno, el Herman aquest, no? Estava a la barra d'un bar prenent una cervesa o prenent un refresc i va entrar un guàrdia civil i ella es va girar i li va disparar. És a dir, la cosa va anar així, és a dir, no hi va haver enfrontament, diríem, en aquest sentit, no? És a dir, va veure la presència del guàrdia civil darrere i ell tenia una escopeta de caça, es va girar i li va disparar. Això és el que va succeir. Llavors, aquí es pot extreure la suposició de que ell pensava que el guàrdia civil l'aniria a detenir, o li va agafar por i va pensar una vegada més, tornen a estar damunt meu, em tornen a detenir, no sé què. Bé, això és la versió oficial. Jo el que hi puc afegir és que amb xerrades que havia fet sobre el tema de Puig Antic a partir d'un llibre que fa anys vaig fer, una xerrada va ser a prop d'aquesta zona i una persona del públic, que no sé el nom, vull dir, si ho sapigués ho diria, em va explicar, quan va sortir de retruc parlar de tot aquest tema, em va explicar que el Heinzchef tenia una amant en aquesta zona i que alhora aquesta amant era la dona d'un guàrdia civil. Llavors, podia ser que hi hagués... Clar, va explicar això com un... però no va dir ni qui era ni qui no era, però que ell era de la zona i que sabia, doncs, que el xef aquest havia tingut aquesta dona com a amant i que era la dona d'un guàrdia civil i que hi havia problemes, doncs, entre ells dos, diríem, per la possible disputa amb aquesta dona i tal. Jo no sé si aquest guàrdia civil era la seva dona o ben bé què passava, no? Ara, la trobada va ser com t'he explicat, és a dir, el xef està al bar, entra el guàrdia civil i ella es gira i dispara al guàrdia civil, després intenta amagar el cadàver, li diu a la dependenta del bar que l'ajudi, la dona aquella diu que no, no sé què, i el dia següent el van detenir. I va ser així, no? Ara, era una persona, doncs, represaliada, detinguda un munt de vegades, i suposo que el mateix pànic a que una vegada més vagis a petar al fons d'una presó per portar actituds així, que jo no les justifico, però que amb ell només se'l va matar per contraposar la figura de Puig Antic. És a dir, no, perquè hagués matat aquest guàrdia civil, que fins i tot el govern militar, és a dir, la gent que va participar en el Consell de Guerra, van buscar un advocat de Tarragona, que es deia Jordi Salvà, i li van dir, escolta, tu vine perquè faràs d'advocat i és interessant que es vegi una toga civil enmig de militars, que no tinguem un advocat militar, sinó que tu estiguis allí, i el govern demanarà 30 anys de... no, demanarà la pena de mort, llavors tu demanes que es commuti la pena de mort i que se li apliqui només 30 anys de presó, i aquest noi, aquest advocat jove, hi va caure amb el parany d'acceptar això. Llavors el judici va ser una farsa total, i quan es van reunir per deliberar quina condemna li queia, doncs a mig dinar estava allà el govern militar o el tribunal militar parlant del cas, i en sé que a mig dinar el president d'aquest jurat militar es va treure una nota i va dir, ei, això és el que li han d'aplicar amb la pena de mort, i està. És a dir, que no hi va haver ni discussió amb aquest respecte, no. L'advocat aquest podia estar ell fins a l'últim moment amb el Heinzchef a la presó, però va decidir, em sembla que una estona abans o unes hores abans, marxar, perquè em sembla que era el seu primer cas, i va pensar, home, si el primer cas que tinc a la vida s'acaba així, vull dir, la meva vida d'advocat és terrible, no? I va decidir sortir per no arrossegar sempre la seva ment, això. Aquest advocat surt a la pel·lícula i explica algunes coses d'aquestes, i bueno, és un home, doncs, molt més gran, i també explica la utilització que se'n va fer d'ell en aquell moment, no? I home, la pel·lícula que té d'interessant, penso jo, a part de l'advocat i de tot plegat, és el fet de retrobar un passat amb aquesta persona, que tothom té un passat, eh? I tothom té un passat i tothom té una família i tothom té un origen, indistintament de com vegem aquella persona en aquell moment en què la trobem. I el fet de trobar-li, doncs, els germans, el fet de trobar-li els fills, el fet de trobar el seu origen, de trobar l'escola on va anar, les ciutats on va viure, què va fer, doncs, home, li donen més cosa a una persona que realment tenia identitat i que si no hagués estat represaliada tantes vegades al llarg de la vida, doncs possiblement hauria sigut una persona, diríem, estàndard, no normal, perquè normal ho és tothom, una persona estàndard amb una vida estàndard i que no pretenia cap altra cosa.
Escolta'm, sembla ser que hi ha hagut gent que no ha volgut parlar en la pel·lícula, gent relacionada amb la sentència i la seva mort, no?
Sí, hi ha gent que no, el que passa que també jo penso que els representants de la seva mort també estan reflectits, és a dir, hi ha un personatge, un ministre de Franco, que jo interpreto, doncs, que parla una mica en nom de tots, perquè és igual entrevistar un que entrevistar a 20, sí. És el mateix rotllo fascistón genètic que tenen dintre, i llavors doncs, bueno, ell se'n va a glòria, no? Diu, no, aquest tio se l'havia de matar, això és xusma, i el fil... I l'estat feia molt bé, doncs, de separar escòria així de la gent de bé, no? Jo entenc que amb aquest personatge queda la cosa coberta, és a dir, escoltar més coses així m'hagués resultat soporífer, perquè, bueno, ja em vam sentir prou anys de coses d'aquestes, i ara fins i tot a vegades escoltant alguna emissora de ràdio, que no és aquest cas, doncs també se senten coses semblants i resulta indigest, si més no.
Sembla ser que la seva dona es va assabentar de les coses pel film, no?
Sí, i els seus fills igual. Hi ha una imatge realment emotiva a la pel·lícula, no?, que es veuen els fills i els germans, no?, quan ells hi passen la fotografia, perquè, fixeu-vos, jo conservo una fotografia del Caso, que surt aquest pretès Heinz-Chez, i l'estat fins i tot li havia dibuixat un bigoti i un serrell, és a dir, un cabell, no?,
sí,
més ampliat perquè fes cara de més kinky, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però es veu clarament que el bigoti és dibuixat amb rotulador i el cabell també. Llavors, clar, quan hi ha la filtració, és a dir, la desclassificació de la fotografia autèntica amb la seva, doncs llavors els germans, evidentment, i la dona reconeixen que ell era aquest personatge, no?, que per ells havia desaparegut feia molts anys, que pensaven que en un moment de creuar la frontera doncs havia mort i que havia desaparegut i tal. I aquesta gent va venir a Tarragona, la dona i els fills van venir a Tarragona, van visitar el cementiri, està enterrat en un lloc on posaven a la gent que no sabia ningú qui era o d'on venien, i home, com a mínim doncs han pogut fer una, diríem, un dol natural, no? És a dir, escenificar en un lloc concret la mort d'una persona estimada, jo penso que és el final, diríem, que tots desitjaríem de cara a la gent que estimem i que sentim algú per ells i que no sabem què n'ha passat. A mi una vegada m'explicava una de les madres de Mayo que la mort d'un ser estimat és molt colpidor,
sí,
però el que és molt frustrant, no trobo la paraula, però el que és molt dur d'aguantar és la desaparició d'una persona i que no sàpigues mai què va passar, on va anar, on està el seu cadàver, si va morir, si està viu, si no està viu. Penso que per aquesta gent, en tot cas, poder posar aquest final, malgrat que sigui un final tràgic, però que per ells ja havia sigut tràgic prèviament, però com a mínim sàpiga on hi ha la seva persona estimada, doncs té un valor.
Diguem que la pel·lícula ha estat dirigida per Joan Dols, periodista valencià.
Sí, està dirigida per un grup de gent del País Valencià, de la zona de Castelló. Aquesta pel·lícula s'ha divulgat poc, i home, si hi hagués algú molt interessat i truca aquí a l'emissora, doncs jo en tinc una còpia i la puc deixar o la puc anar a passar per qualsevol grup que estigui mínimament interessat, doncs la podem passar, la podem visionar i penso que és força interessant veure-la.
Molt bé. Sobre aquest cas, els Joglars van crear l'obra La Torna,
digueu-ho
sí, també, no?
Van crear l'obra La Torna, que precisament l'últim lloc on van fer la representació de La Torna va ser a Reus, al Teatre Bertrina, i bé, hi ha fragments d'aquesta obra de la pel·lícula,
sí,
i inclús hi ha una entrevista amb el propi Boadella,
sí,
i bueno, i el Boadella doncs explica una mica el sentiment que va sentir de proximitat amb el Heinz-Chez aquest, no?, de dir, una persona pàtrida, una persona que fugeix de molts llocs, que no sé què, i això és una mica, ell explica l'argument emocional que va tenir per fer la pel·lícula, per fer l'obra de teatre, que després a Vilaplana vam fer un festival amb suport als Joglars quan van ser detinguts, i posteriorment va venir la Guàrdia Civil a Vilaplana a veure si els Joglars estaven amagats allà. Okay, no.
Xavier, moltes gràcies.
Igualment.
Et trobes en companyia de Les Maquinàries a Ràdio Falset.
sanctuary they turn by time. You go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat.
your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine.
Escoltarem versions. Avui, Rose Garden, de Lynn Anderson, versionada per Duncan Dhu. Aquesta cançó, però, tot i que la va fer famosa Lynn Anderson, fou escrita per Joe Thut. Lynn Anderson, abans de dedicar-se a la música, es dedicava a les competicions de cavalls. Es va casar amb l'escriptor i productor Glenn Sutton, el qual treballava al segell discogràfic Epic. Sutton va seleccionar un repertori seu i va composar algunes cançons per Lynn Anderson. Amb Rose Garden, publicada l'any 1970, Lynn Anderson va guanyar un premi Grammy. Glenn Sutton no volia incorporar la cançó perquè opinava que no era una cançó especialment feta per una dona. Diguem també que l'any passat Anderson va publicar un àlbum de blues anomenat Poor Country. En els últims anys, Lynn Anderson ha tingut problemes amb la justícia. Ha estat detinguda dues vegades, una per conduir sota els efectes de l'alcohol i una altra per subtreure, sense pagar, un DVD de Harry Potter en uns grans magatzems. Escoltarem a Duncan Dhu, un grup format al País Basc l'any 1984. Miquel Erentxun, Diego Vasallo i Juan Ramon Viles van preferir apostar pel pop fresc i senzill. El seu disc de presentació fou Por Tierras Escoceses, en el qual destaca la cançó Casablanca. Tot i que Duncan Dhu s'ha caracteritzat pel pop, aquest de primer disc s'aproximava al rockabilly. Després van publicar canciones, aconseguint grans èxits, com per exemple amb la cançó Cien Gaviotas. Més de discos publicats, com El Grito del Tiempo, deix la formació Juan Ramón Viles i es converteix en un duet. Erentxun i Vasallo publiquen canciones olvidades amb cançons que són cara B dels discos senzills publicats. Publiquen també Autobiografia, un doble LP i un disc amb el qual s'introdueixen en la música més ballable. Ens referim a Supernova. A partir d'aquí, els dos, Vasallo i Erentxun, de forma paral·lela, comencen a fer coses per separat. Diego crea un altre projecte musical paral·lel anomenat Cabaret Pop, però tot i així encara publiquen tres àlbums més. L'any 1994, Pidres, un any després un disc en directe a Sant Sebastià titulat Reina Victòria, i l'any 1998 un recopilatori Colección 1985-1998. A partir d'aquí Duncan Dhu deix de funcionar. Escoltarem aquesta formació Duncan Dhu versionant Rose Garden de Lynn Anderson, Jardín de Roses.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta. y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime.
Hem de fer un segon recorregut per Holanda. L'altra setmana ens van quedar encara pobles, a ciutats, paisatges per recórrer i visitar. El conductor, el guia d'aquests viatges que fem, és el Santi Nogués, el qual saludem. Què tal? Ja. Ens vam quedar a pobles, no?
Sí, sí, sí. Estàvem per, ja
per veure.
Marxant d'Amsterdam. Sí. Bueno, vam fer uns petits recorreguts molt a prop. Però bueno, avui sí que ja definitivament deixem la capital i ens anem cap al Mar del Nord, cap a la zona on diguem-ne s'ha anat ampliant el país, on s'ha anat avançant, i aquesta zona és del Neteljans, els noms són una miqueta estranys, i allò és el Delta Expo. Jo considero que és una de les zones més interessants com a obra d'enginyeria que s'ha fet. És, és tremendo el treball que han hagut de fer aquests enginyers per poder, doncs, aturar el mar quan els hi convé. O sigui, allí han construït tota una sèrie de muralla, una muralla que quedi una mica lluny de les contencions que teníem fetes abans, perquè quan vinguessin els cops de mar, en primera instància, doncs, ho parés, no? Uh-huh. I així evitaven que, quan venien aquests cops que a vegades té el Mar del Nord...
Són barreres antitempestats.
Sí, sí, són barreres que han creat, han sí, fet sí. Unes columnes tremendes perquè es puguin mantenir dintre del mar, i llavors han posat unes barreres, unes barreres de formigó, que són movibles. Aquestes barreres, quan hi ha la tempesta, les baixen, i quan s'acaba la tempesta, per un tema ecològic, les pugen, i llavors la circulació de l'aigua és normal i es manté el mateix equilibri ecològic.
Això es va construir, tinc entès, arran d'un desastre que hi va haver a la dècada dels 50, no?
Exacte.
Va donar molts morts.
Sí, sí, sí. Sí. Hi va haver aquest dels 50, però anteriorment, uns quants anys enrere, també n'hi va haver un altre, i van haver de buscar aquest tipus de solucions, perquè això també passa com les rieres, no? Que no s'ha de construir les rieres perquè de tant en tant diu que l'aigua demana el seu pas, demana el seu curs. Doncs allí passava exactament igual. Llavors va ser quan van emprendre aquesta obra faraònica, que per cert a Holanda, no, als Països Baixos, no hi ha pedra. Llavors l'havien d'importar d'Alemanya per fer, doncs, els formigons per poder construir aquestes barreres. Quan ens anem allí, ho tenen també molt ben preparat. Ja vaig comentar l'altre dia que els Països Baixos, els holandesos, són una gent molt preparada, molt meticulosa. Llavors tenen preparada ja una visita que es composa de tres parts. Primer passa una pel·lícula en la que expliquen detalladament el funcionament i l'eficàcia d'aquesta barrera, d'aquests polders, no? Després es fa un recorregut amb vaixell pel delta, es fa un passeig per les instal·lacions, els grans dics, el museu, els vivers d'ostres i musclos. I el museu és molt maco perquè hi ha una enorme maqueta en el que es pot veure el procés d'entrada i sortida d'aigua, però aquesta maqueta està en funcionament. O sigui que veient la maqueta entens perfectament com funciona tota la gran obra d'aquests dics nous que han fet, no? I també, doncs, la manera que ho van fer per col·locar aquestes enormes columnes, que jo ja ho he comentat dues o tres vegades, però és la base, és el fonament del funcionament d'aquests mecanismes.
Aquestes obres han de ser potser els projectes hidràulics, o un dels projectes hidràulics més importants del món.
I diferents, perquè, que sàpiga jo, projectes que destinats a contindre els embats del mar, amb aquesta significació que té allí, jo no crec que n'hi hagi cap més, perquè les grans obres hidràuliques ho han fet empreses, ho han fet amb destins de contenció i d'aprofitament d'aigua, però d'aquesta manera jo no ho havia vist cap vegada encara. Bueno, després d'aquí ens anirem cap a l'Haia, Den Haag, se'n diu allí. És molt bonic l'Haia perquè és un poblet molt bufó i gran, i hi ha un barri turístic costoner que es diu Sveningen. Allí també tenen uns aquaris interessants, els Sea Life Centers, que bueno, jo els compararia una miqueta amb el que tenim a Barcelona, perquè hi ha tot uns mecanismes i unes construccions en vidre en el qual et pel damunt teu mentre estàs passant veus els taurons, les raies, les rajades, perdó, i etcètera, etcètera, no?
Tot la capital tipus. És Amsterdam, no?
Sí.
Però aquesta també és una mica capital.
Sí, va ser l'antiga capital.
Sí, sí.
I aquí, doncs, hi ha el Palau de Govern.
Correcte, sí, sí.
Que està dintre d'un conjunt gòtic de forma rectangular. Llavors, també aquí hi ha el Tribunal Internacional de l'Haia, que està molt bé, és molt bonic, i vam fer la visita, que en aquell dia teníem la sort que no hi va haver sessions, i la guia ens anava explicant que molts dels ornaments o diguem-ne, regals que hi ha allí van ser oferiments que van fer tots els països del món perquè doncs, aquest tribunal també mantingués això, no? Una representació, encara que fos d'una imatge o d'un objecte dels països, dels més diversos països. Llavors, també, aquí tenim un altre museu que a mi em va encantar, perquè a mi m'agrada molt el tema de les maquetes, que és Madurodam. Si aneu de pressa i no sou incapaços de visitar tot els Països Baixos, si aneu a aquest museu veureu tot, diguem-ne, les catedrals, esglésies importants, museus, doncs tot està allà en miniatura, inclús hi ha l'aeroport, però amb un detall i amb una cura tremenda, perquè els arbres, per exemple, són bonsais. O sigui, tot està d'una forma molt proporcionada. Inclús hi ha mecanismes que a vegades, per exemple, a l'aeroport es veuen com es volen els avions, o hi ha una iglesia que es veu com entra en un processor. Vull dir, molt, molt, molt bonic. Uh-huh. El que estigui sobre interessat en coses de miniatura és fantàstic.
A la part antiga també sembla ser que hi ha llibreries molt antigues, no?
Sí, 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 sí. L'Haia també té uns petits museus que ara no recordo els noms. A mi m'agraden molt aquests petits museus perquè es veu molt ràpid i molts d'ells són especialitzats en coses molt curioses. Hi ha llibreries molt velles i també de llibres antics, que quan fem aquesta passejada pels carrers més cèntrics i més antics de la ciutat, doncs val la pena entrar-hi i observar-ho. Repeteixo, val realment la pena. Després ens anem cap a Alkmaar, que aquí hi ha un mercat de formatges. El poble val la pena visitar-lo. Hi ha uns aparadors que tenen uns formatges enormes que poden pesar 40, 50 i 60 quilos. És curiós, és molt curiós.
M'encantaria aquesta ciutat perquè m'encanta el formatge.
A mi també, que passa que hem d'anar controlant també això, no? També aquí tenim doncs, el Museu del Formatge.
La ciutat es diu Alkmaar, no?
Alkmaar, sí. Aquí també ens deixen provar. Quan entres a les botigues, doncs, fan un tallet, tallen amb aquells estris que et deixen una tallada molt fina, i pots anar provant tots els formatges que tenen, amb una finalitat molt, però que molt comercial. Després, si sortim d'aquí, anem a un altre poblet de mar, molt bonic, que es diu Volendam, que és molt, però que molt turístic, que aquí s'ha de vorejar el port. Aquí trobarem pescadors que manipulen doncs, caixes de peix. Si anem cap a la tarda, doncs, arriben les barques, es pot veure doncs, tota aquesta vivacitat que té un port doncs, pesquer. No? Però hi ha un altre poble que no és tan conegut, però que val moltíssim la pena de visitar i que no hi va tant el turisme, que és Marken, on totes les casetes són iguals.
Marken és una illa, no? Que està ajuntada
per terra i vas en cotxe, però és una illa, no? On totes les cases, com dic, són iguales i pintades d'un color verd amb unes taques minúscules, o sigui que sembla, hi ha cases que semblen dàlmates, no?
Sí.
És molt, molt bonic, molt, molt, molt. És, inclús diria que una miqueta estrany poder veure, és una característica que tenen i que, doncs, manté aquest atractiu, no? Bueno, després...
Aquests poblets petits, perdona, Santi,
sí.
És fàcil veure gent vestida amb els tratges típics, no?
Sí, 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 i tant, i tant. No en parlem de les botigues, que les botigues, com he dit abans, és una finalitat comercial, però aquí sí que en veus. Veus aquesta gent que porten aquells esclops. En fi, sí. El vestit tradicional que veiem doncs, és un vestit que s'utilitza perfectament allà. No? I el que sí que diré és que les dones, quan tenen una certa edat, a veure, hi ha de tot, no? però estan refetes, eh? Estan grossetes, maques.
Sí, això de refetes...
Sí, que el consum suposo que fan del formatge i de la llet, que és molt abundant allí, doncs suposo que aquest tipus de dieta, i sobretot les grasses de les mantegues, doncs provoquen també aquestes coses, no? I ara que parlem d'això, també m'agradaria parlar del menjar. Jo, doncs, a Holanda potser és dels països que he menjat més malament.
Sí,
sí, sí. No, no, a veure, ells fan una abertura, fan tota una sèrie de menjars que utilitzen molt, aquí nosaltres estem molt mal acostumats amb l'oli d'oliva, en canvi allí utilitzen les margarines i les mantegues, no? I clar, la cuina amb aquest tipus d'olis o de grasses no hi estem massa acostumats. També les verdures no tenen gust. Jo vaig trobar acostumat a les verdures que tenim aquí tan bones.
Sí.
Allí no tenien cap gust. I llavors, quan te les amanien, no t'hi posen oli, i et posen com una espècie de vinagre. I la veritat és que en aquests països jo recomanaria que portessin l'ampolleta d'oli, o el setrillet, quasi bé. I quan ets allà ho agraeixes molt, no?
Ens trobem a Marken, no?
Sí, a Marken, doncs, aquest poblet, que, bueno, a part d'això, que hi ha molta pau i tranquil·litat, que si un doncs està una miqueta estressat pot passar-s'hi dos o tres dies i anant caminant i anant relacionant-se amb aquella gent, que a més són molt bona gent, eh? Doncs jo crec que val la pena passejar-se pel port d'allà. Després anem a visitar molins a Kinderzix. Aquests molins s'utilitzaven abans per dessecar la terra. O sigui, és molt curiós. La terra que anaven guanyant, com que estava lògicament mullada per l'aigua del mar, utilitzaven per dessecar i anar afegint nova terra amb aquesta conquesta constant que va ser, doncs, de l'engrandiment del país. Després hi ha un altre poble que es diu Delft, que el poble també és molt
gran,
bonic.
No? Delft és ciutat ja, no?
Sí, Delft és una ciutat, sí, bueno, és una ciutat ja, i és bastant gran, no? Que passa que, com que tenen aquestes cases que no són massa altes, sí, que això és la gràcia. Que tenen dos, tres pisos, no n'hi ha gaires que sobrepassin els tres pisos, a vegades sembla que estiguis en un poble, quan realment, com dius tu ben bé, és una ciutat. I allí val la pena pujar a la torre de l'església, doncs veurem tot el poble, tota la ciutat, millor dit, amb una perspectiva molt interessant, perquè, com he dit, com que les cases no són altes, et permet veure en tota la seva dimensió la ciutat.
Delft, 95.000 habitants.
Sí, que és una ciutat com Reus.
Ho comentaves tu, molt diferent a Benidorm, per exemple, no?
Indubtablement, indubtablement, sí, sí. Per tant, si tenim en compte que les cases no tenen masses pisos, per tant, té una extensió considerable.
I un atractiu, també.
Per suposat. I llavors, des d'aquí, en la mateixa ruta que agafarem, val la pena veure els camps de flors del Keukenhof, que, bueno, com ja crec que vam comentar, Holanda és un gran país productor de flors que exporta a tot el món. I, precisament, després d'aquests camps de flors, arribem a un altre poble-ciutat que es diu Alsmer. El Blommenbeiling, ho dic així a poc a poc per no entreposar-me, perquè són noms molt complicats, que és el mercat holandès de la planta i la flor. Llavors, està obert als turistes de 8 a 12 del matí, hi ha unes passarel·les en un lloc elevat on te permet veure tot el moviment d'aquestes quatre sales enormes, enormes, on se fa la subhasta de flors.
Més gran del món.
Més gran del món, sí. Uh-huh. I aquestes flors surten cada dia amb avions per totes les parts del món. És un negoci molt important, el de la flor, i que mantenen fermament els holandesos. Després anem a Boek in Waterland.
No són fàcils, eh?
No, ja ho dic a poc a poc, perquè també m'ho he de llegir.
Sí, sí, sí.
I allí hi ha un taller de socs, en castellà, zuecos.
Sí, sí.
És típic d'allà, també, no? Sí, és típic d'allà, i encara els utilitzen, sobretot d'aquestes zones que són molt humides.
Sí.
El zoc els aïlla de la humitat del terra. Allí fan demostracions, estan fets en fusta de salze o d'om, i ens en podem portar de record cap a casa, que els penjarem segurament a la paret i no els tornarem a portar més, perquè certament són una miqueta incòmodes de portar.
No, per aquí sí, eh?
Sí. I bé, ens anem ja cap a l'última ciutat, crec que important també en el país, que és Rotterdam. Rotterdam és una ciutat que no té l'encant d'Amsterdam, però també té el seu port, que és molt transitat, és un dels principals ports comercials d'Europa. I també té un altre element, que és l'Euromast, que està també molt a prop del port, que és una torre de comunicacions, però com aquesta gent li treu un negoci a tot, han fet com una espècie d'ascensor molt diferent dels altres, que vas pujant com si fos un tornillo, no? Puges amb aquest ascensor, que és circular, sobre un eix central, i va donant tombs. I com un tornillo, com he dit abans, que es va cregolant i descregolant, vas anant pujant fins dalt. Aquí, doncs, hi ha també un restaurant que pots quedar a menjar, tens una gran vista sobre tot Rotterdam, i, bueno, doncs, de tornada, doncs, reprens el teu camí, i de visita també cap a les botigues i les zones comercials de Rotterdam, que també...
És gran la ciutat, és gran de
tant. Sí, sí, jo crec que és la segona ciutat dels Països Baixos, sí.
Sí, sí. Si ens escolten aficionats al futbol, hauran relacionat moltes ciutats que hem dit amb equips de futbol, no?
Sí, sobretot el Barça ha tingut sempre una preferència per jugadors holandesos, sí, que a vegades que li han donat també...
Jugadors i entrenadors.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I jugadors molt, molt interessants.
Rotterdam, sí. Alkmaar, que per exemple l'equip de futbol d'Alkmaar s'anomena AZ.
Sí, 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 sí. I que doncs per ser un país petit, perquè realment és petit, té molts equips i punters, o sigui que ha estat una gran escola de jugadors de futbol i d'altres coses, i també de civisme. Una de les coses que més me va impressionar precisament de Holanda, dels Països Baixos, va ser el civisme de la gent.
Sí, sí, sí,
sí. Vull dir, a més, ja vam comentar també l'altre dia, ells sempre han estat pioners de tot el que ha suposat una millora en l'ambient, en la situació social de la seva gent, no? Vam comentar el tema de les drogues toves, que ells van ser els primers que van autoritzar-les. Tots els altres països ho anaven fent, però sempre han anat a la cua, no? Ells, amb aquest aspecte, potser perquè també és un país molt petit, han pogut fer com a banc de proves, i el civisme que he comentat abans ha permès que això anés funcionant.
Santi, alguna cosa més sobre Holanda?
Jo crec que, bueno, lògicament en quedarien moltes per parlar-ne, però jo crec que n'hi ha prou, i que sigui el viatger el que vagi anant descobrint. Aquest viatge es pot fer en vehicle des d'aquí, sortint de Catalunya, passarien per Bèlgica, lògicament també per França, per Bèlgica també es poden fer algunes visites a ciutats també molt interessants, però val la pena dedicar l'atenció a aquest petit però gran país que és els Països Baixos.
En molts trajectes d'aquest país, d'Holanda, es poden fer en bicicleta, no?
Sí, 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 sí. Comentàvem l'altre dia que les ciutats, totes elles, com també ja van ser pioners, quan va haver la primera crisi del petrol, que van dotar els ciutadans de bicicletes que es poden agafar en un lloc, hi ha les bicicletes públiques que s'agafen en un lloc i es deixen en un altre, i llavors el proper viatger també les utilitza, i gràcies, torno a repetir-me una altra vegada amb aquest civisme, aquestes bicicletes continuen i no han fet cap casa particular amb l'intent d'aprofitar-se'n, doncs, d'elles, no?
Santi, d'aquí 15 dies tornem a treure bitllet?
Sí, tornarem a agafar un bitllet.
Gràcies. Santi Nogués, el viatger de les maquinàries.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
L'última part del programa la basarem avui en un parell de cançons. La primera és part de la banda sonora d'una gran pel·lícula, La flaqueza del bolchevique, amb música de Roque Baños. Thank you. La segona, i aprofitem per dir l'adéu i donar les gràcies, és música de Aldi Meola, Paco de Lucía i John McLaughlin, del seu treball Pasión, Gracia y Fuego. Thank you.